Continueu informats al butlletí de les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si te dic llom, pot ser tu me contestis. Ara menjaria un pa amb boliat en companatge de llom embotit i formatge de mo. O te dic llom i me parles dels cavalls que estan a puntet de sortir per les festes de Sant Joan de Ciutadella. O te dic llom i acaricies la part del llibre que queda visible a la prestatgeria del menjador on es pot llegir el títol. O te dic llom i me contestes, necessito fer una visita a l'osteòpata. De tot això en xerrarem avui, que en aquest programa no ens conformam amb una única definició de la paraula i la d'avui ha quedat claríssim que és llom i que dona molt de joc.
Et dic bona nit, el sol ja marxa cap a altres països, em fa poc dormien els nens que ara estan a punt de tornar a una altra vida que arriba amb el dia i se'n va per la nit per un laberint de llunes de vidre, miralls que capgiren pensaments que els duran a fer-se més grans sense ni adonar-se'n abans de llevar-se i tornar.
Arribats a les 10 del vespre, després d'una jornada de feina, l'esquena va més carregada que en començar el dia. De fet, és una de les parts del cos que més pateix, estiguem asseguts o drets la major part del temps. No diguem en el cas de feines feixugues, de fer força, d'acotar-se o de carregar pes. D'aquí ve l'expressió segurament de rompre's el llom, per dir que s'ha fet molta feina física. El diccionari ens diu que el llom és la part del tronc de l'ésser humà que s'estén a cada costat de la columna vertebral, des de les falses costelles fins a la pelvis. Podríem dir que és com un pilar corporal i que ens avisa amb dolor, això sí, quan el sobrecarregam. I jo, en aquests casos, sempre penso en Enrique Soler, osteòpata i fasioterapeuta. Benvingut entre avui i demà, Enrique. Com estàs?
Molt bona, Araceli. Pues molt bé. Mira, l'altre dia me va venir un pacient i me deia que tinc l'esquena engalavernada.
Veus? Això és que no la podia posar dreta, no?
Exacte.
I de l'esquena, aquesta gran desconeguda, que important és i com la notant tot d'una que mos fa mal. I clar, llom és tota aquesta part que deia la part baixa, no? De la nostra esquena. Situa-mos primer, què hi tenim en el llom, Enrique?
Bueno, mira, anem un poc a la part anatòmica, dins el que el llom seria el nom vulgar, i la part anatòmica, aquest múscul que tenim a les dues bandes de lo que és la columna vertebral, se diu tríceps espinal.
Sí.
I està conformat per tres músculs, per això se diu tríceps, l'espinoso, longíssimo i iliocostal. La gran feina que tenen aquest múscul són intentar-nos posar més rectes, no? També tenen un punt de lateralització, també podem fer un poc de moviment lateral, però sobretot és posar-nos ben drets.
Val, idò, aquí tenim aquest llom, i per què aquesta zona concreta pateix tant, si impacta del nostre dia a dia?
A mi, al final, la zona d'unió, el tronc superior, la part toràcica, la zona d'estrany inferior, la lumbar, pues, tenim aquesta columna, sobretot la part dorsal, baixa i la lumbar, que tenim la columna en si, les vèrtebres, no? Mm-hmm. Pues tenim tota la musculatura perifèrica que ha de sostenir tota aquesta compendió, per arriba i per abajo. Entonces, hi ha una feinada molt grossa. Né?
Val. I ara veurem com hem de cuidar aquesta zona, però si ara t'arriba un pacient que se queixa a veure de mal de llom, no sé si, todo, no sé si la, sí, la fan servir aquesta paraula, sí, però sí, sí, que hi trobes, sobretot contractures o hi pot haver lesions més profundes?
De primera, si gent sol venir, el més normal és la zona molt rígida, quan tu toques està dur, mm-hmm, i sol ser per esforços, per coses que han fet de mal gestos o exercicis mecànics de força que no se'n donen compte i fan més força, però després pot haver coses més importants. És molt típic, hèrnies, protusions, pinçaments, problemes digestius... Mm-hmm. Tot això pot afectar en aquesta musculatura.
Problemes digestius, també, ja ho veig. Sí, sí, clar, és que al final és una zona molt completa. I parlant, jo te deia si ve algú que et diu ai, Enrique, me fa mal el llom, però és vera que antigament empraven molt aquesta expressió de rompre's el llom, no?, per descriure la feina dura dels nostres padrins en el camp, a la mà. Avui... quasi més mos rompem el llom asseguts a una cadira 8 hores. No sé si el sedentarisme és més perillós que l'esforç físic en aquesta zona.
Hombre, te puc assegurar que el sedentarisme és fatal, perquè el nostre cos és molt savi i quan no fa res, ell diu, jo perquè he de mantenir aquestes estructures musculars, pues jo he de reducir, no? Tu te rons una cama i quan te lleves el guix, al final tens una cama que t'ha quedat molt prima, no? Ja. Perquè allò no ho necessita, ja, no necessita tanta massa muscular. Mm. Entonces, quan no funciona el cos, o sigui, no li actif, el cos degenera, i quan degenera, pues, no funciona bé. Inclús, passat ja gent més major, tenen una cosa que es diu sarcopènia, no sé si has sentit qualque vegada, no. Et s'envança de musculatura. Quan te va fent major, sí, el nostre cos activament ja va perdent massa muscular. Mm-hmm. Però podem contrarrestar-lo, potenciar-lo, perquè no redueixi tan ràpid. Gent major, que està més saludable, i hi ha gent major que no està tan saludable. Uh-huh. Potser la seva vida haurà estat d'una manera de salta també, no? A part de les enfermedades que poden tenir. No? Uh-huh.
Està clar que el cos també té memòria i, a més, aprèn molt aviat, i ja sentiu en Enrique com vos ho conta, amb aquest exemple de seguix, no? Aprèn molt aviat el que necessitam o no. I des de que mos aixecam es de matí fins que mos ficam en els llits vespre un altre pic, quins diries que són els pitjors hàbits que tenim que afecten directament en el llom, en aquesta zona del cos?
Sí, mira, a mi em fa molta gràcia quan vaig a qualque tenda de mobles i posa sillón ergonòmico, no? No sé si ergonòmic és la ciència que estudia el comportament del nostre cos en base al mobiliari, però resulta que nosaltres no ens donem compte i tots sabem com ho hem d'acotar, agafar les coses, però al final no ho feim.
Yeah.
Aquesta sobreexposició d'esforços amb acotar-se malament, amb fer moviment de rotació... Totes aquestes coses són les que me'l van sumant més tot el temps, no?
I aquí és quan se produeix el pinçament? O sigui, m'acot malament i pa, aquest pinçament se produeix a la zona del llom, no?
Sí, el que passa que és molt divertit, perquè a mi el client me deixa consulta i diu, és que l'altre dia m'he agachat a coger un folio i resulta que me quedé doblado. I diu, joder, pues sí que devia pesar aquest folio, no? I resulta que no, és una acumulació d'esforços, ja, i diu un moment que el cos no em vol més i diu, ja ha arribat el màxim. Ja, ara te bloqueig i me protegeix, està pinçat, però me protegiré perquè no me facis més.
Ja, i també s'acumula estrès o cansament igual que les cervicals?
Pues mira, a mi m'encanta separar les somatitzacions, sí, i nosaltres estem... som mesos en una quantitat d'inputs que ens arriba informació. Hi ha gent que les gestiona millor, hi ha gent que les gestiona pitjor, hi ha gent que són happy flowers que pres que tot et patina i el mentira, per de dins se va remoent, i en el moment que ens passant de l'estrès mal gestionat, pues, al final se generen retracció de fàcies, més to muscular, les venes arterials d'aquella zona també se contreven, i te diu, pues hasta aquí m'ho he llegat. Uh-huh. Però és una mescla, de mecànic i emocional.
I emocional, eh? Sí. I parlant de també de mecànic, se sol xerrar molt de la necessitat de tenir un bon core, se diu, no? Que és aquesta bona musculatura abdominal, també per protegir el llom. Tu xerraràs de problemes digestius, no sé si té a veure amb això. És a dir, perquè per tenir llom sam, de cuidar i enfortir la part de davant, de la panxa, podríem dir.
I quan he començat a xerrar, he comentat que la columna, el seig que tenim a l'esquena, I el nostre cos s'adapta i se compensa en base a l'adaptació a la gravetat, que no m'ho donem compte i estem tots estem activats, per això el senyor Newton va trobar la seva poma, i a part del nostre pes corporal. No? Mm. Aquestes adaptacions fa que el cos se'n vagi cap a una banda, cap a l'altra, ens adaptem. Si no tonificam tot el que li deien la faja abdominal o la zona central, doncs és la nostra bisagra del cos i els paravertebrals actuen amb molta intensitat per poder guanyar aquella posició. No? Mm-hmm. És interessant. I quan tenim problemes digestius, el que passa és que el colon, per exemple, el colon ascendente descendente o l'intestino delgado, el que provoca és pressió perquè no funciona bé i la musculatura que està propera, com som solidaris, pues se congestiona per protegir que aquella víscera no patesqui més. No? Per això jo m'he trobat moltíssim de casos de lumbàlgies que venen donats per estrenyiment, flatulències, tot el que són problemes digestius.
Que bo. Que interessant és sentir-te sempre, perquè veiem que el nostre cos està totalment connectat. No podem pensar en el nostre cos de forma independent, una part de l'altra. No. I un dubte així com a molt senzill per als nostres oients. Si tinc mal aquí darrere, fred o calor, Enrique?
Sí. Bueno, això és la pregunta del millor. Aquí hi ha unes qüestions bàsiques. Sempre que hi hagi un impacte, o sigui, una caiguda, un cop fort, han de posar fred. Però hi ha un però. El que no poden posar és fred just damunt la columna, perquè el sistema nerviós no li agrada molt que li posi massa fred si no s'adorm, no? Llavors, si són impactes, poden posar fred, però sense aplicar-lo directament damunt la columna, i després de dos dies poden posar calor, no? Sí. El calor fa una vasodilatació, ajuda que arribi més sang, activa receptors del sistema nerviós, molt ajuda a la mobilitat, no? Per això quan tu te dutxes i te poses calor, topes l'esquena, després estàs com un poc millor, no?
Vale.
Llavors, hem d'aclarir una part traumàtica d'un cop molt fort, de lo que és un dolor, per exemple, tu pots tenir menstruació i tenir un dolor d'esquena i te poses calor amb una manteta i també t'ajuda un poc, no? Llavors, el calor és brutal, l'únic que posaríem fred seria en un cas traumàtic, però evitant la columna.
Val, queda claríssim. I a l'hora d'anar a dormir, alguna recomanació per dormir bé postural que no mos faci mal la part baixa de l'esquena?
Això és molt divertit perquè quan dormim es cosa fa el que pot i el que vol, no? Però, si no me'l volen massa, doncs sense panxa per amunt, un coixinet davall els genolls és un element molt bo. Si, doncs, de costat, un coixinet entre els genolls també és una eina molt bona. Però, repito, si te mueve mucho por la noche, los cojines se van solos.
Efectivament. I escolta, ja sé que serà una resposta difícil, perquè te demanaré si haguessis de triar un exercici bàsic per cuidar-nos el llom. Quina seria la teva recepta preventiva? No sé si basta un.
Me parles un bon comís, però no basta un. Clar. Lo siento. No, és impossible. Si tinguéssim un, seria brutal, no? No, és un compendi d'actuacions. Hem de tenir una bona higiene postural. Per exemple, estem asseguts en el cotxe i un coixinet a darrere, l'esquena, el lumbar, seria brutal. Seure-nos el millor possible. El sofà no és un element de seure, el sofà és per estar tombat, pràcticament. Hem de tonificar la musculatura abdominal, fent planxes, hipopressius, tot que siguin elements que donin fortalesa, ens ajudarà. Vaig a ficar-me un poc en els homes, que sempre som com molt machos, no? Anem a agafar aquestes catxes, no? Ja, no passis pena, jo tot sol puc. Doncs pues no, oblídate, hay que pedir ajuda. Si no demanem ajuda, és que mos farem mal, mos passa, són joves. No, tu agafa a tope. No. M'ho hem de deixar agafar esforços. Una altra cosa molt clarita, cuidar la alimentació, no? Llavors, tots sabem que el sobrepost no mos ajuda, hi ha aliments que són més flatulents, però hem d'ajustar el tema que no... la part digestiva pues, faci la feina quan toca. La següent és tractar el tema sempre com poguessin i l'últim de los últimíssimos, si fem totes aquestes actuacions ben fetes, acudir un terapeuta fidel a darrer. Entonces, a mi m'agrada que quan vengui la gent de la consulta tot l'altre ho hagi pogut tractar, però no ha pogut arribar a assolir el que necessitava i nosaltres entrem en acció quan la gent no se pot cuidar del tot.
Efectivament. I bones mans que teniu, Enrique, i molt necessàries, però hi ha tota aquesta feina de cuidar-nos nosaltres mateixos abans d'anar a fer la visita en l'osteòpata o l'fasioterapeuta, que també és l'especialitat d'en Enrique Soler, a qui, com sempre, li donen les gràcies per estar a disposició d'aquest programa i explicar les coses tan bé i en tant de bon humor. Gràcies, Enrique.
Moltes gràcies a vosaltres, és un gust poder estar amb vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Del llibre al món sols hi ha una passa, que ja no ens costa res a fer. Tornaré al full des del carrer, perquè no vull somiar massa nou.
En aquest programa ens passa bastant que les paraules polisèmiques es toquen. Per exemple, pasta i llom es troben a la coberta d'un llibre. Pasta és l'enquadernació en què les cobertes de cartó són recobertes de pell i llom la part d'un llibre oposada al tall on s'uneixen els fulls o els plecs. I de fa uns mesos, amb motiu de la paraula pasta, vàrem entrar en el comerç emblemàtic d'enquadernacions Reiners, a Palma, negoci que va iniciar el padrí de l'actual propietari, en Pedro Reiners, i que va seguir son pare.
Va ser fundador del meu padrí, i entre més o manco el 36-39 va fer sa casa, i antes d'estar aquí ja tenia esta gent, es que veia protectora. I més o manco damunt d'aquests anys.
Nosaltres avui som en el carrer Rubén Darío, o sigui que tu ets la tercera generació d'aquest ofici d'enquadernador.
Sí, el fundador va ser el meu pare, per part de mon mare, i mon pare, com que feia feina de músic, de dia tenia molt de temps lliure, i quan hi havia molta de feina, pues, clar, donava una mà i va aprendre l'ofici, i jo després ja vaig aprendre de mon pare.
Sempre te vas veure fent aquesta feina?
Sí, jo ja, d'antes d'anar-me del servici, vaig començar a ajudar, a fer la feina més senzilla, repassar, llevar grapes, escogir, i després ja quan vaig venir del servici, pues ja vaig continuar aquí, ja fent altres coses un poc més difícils.
I d'ara no mos veus, mos escoltau, però estem a un local que té més o manco quant de metres?
Pues no t'ho sé dir, però és petit. És petit.
És petit i està carregat de coses.
Sí, petit i ple de coses. Però m'abasta, per el que jo faig, m'abasta.
Sí. I en Pedro té el braç aquí recolzat a una màquina de fusta. Què és aquesta màquina?
Això és un telar. Això simplement és per tensar les cordes guia, que després s'acusen a la llibre. Se cerca cada pla que es centra d'esquadernillo i se va cosint un amb un. Això també era del meu predí. N'hi ha de més modern, però aquest és el més bo.
T'anava a dir, aquesta no deu fallar mai.
No, aquest no s'espanya. Aquest no s'espanya.
I la part més important de l'enquadernació és justament la de cosir, la d'encolar. Com se fa? Com s'enquaderna? Abans i ara? Si és que ha canviat molt.
No, jo no he canviat molt. Lo que han canviat, a lo millor, són les escoles, que són més bones ara que s'escrivia abans. La qualitat del fil, també el fil més fort. Però el sistema és el mateix. El primer procés és aquest, després s'han de posar les guardes, s'ha de guillotinar, la cabeçada, bé, prendre mida de les tapes, bé, tot un procés.
Uh-huh. És tot un procés que més o manco que dura des de que comences. Anem a imaginar que tenim, mira, aquests fascicles que tenim aquí damunt, que són de fans de l'aviació, i que algú te diu, Pedro, m'agradaria tenir això ben enquadernat. Per on començam?
Lo primer de tot és repassar que estiguin bé per ordre, llevar les grapes, després se fan un talls, se fan un tall aquí en el llom per poder passar la gua i que encaixi dins la corda que fa de guia. Però, clar, no ho pots començar i fer tot seguit, perquè això, una vegada que està cosit, l'has d'encolar el llom i, clar, sobretot si són així un poc agruixats, pues agafa bastanta cola i tarda hores en jugar. I va fent un poc per etapes.
I després tu decideixes quina etapa, no?, li poses i quina, sí, i quin llom.
Després, moltes de vegades he d'igualar si m'enduen un de mostra i si no, pues, el client tria el color i la lletra, si ha de dur lletres en el llom o l'etapa, i jo m'adapto a el que me diuen.
I aquestes lletres també les imprimeixes aquí?
Sí.
A veure, amb què?
Amb aquesta màquina.
Ja t'assegues.
Aquesta màquina du unes resistències, va en temperatura, i llavors tu col·loques tot el que són les lletres, el titular, en lletres de plom. Bé, se posa dins aquesta peça, ho fiques dins la màquina, i quan agafes la temperatura adequada, després fas el que és impressió.
I així te queda tota la lletra amb el relleu.
Se queda, sí, en la pel·lícula pot ser dorada, en plata, en negre, en blanc. Normalment la que s'emplea més aquesta, la dorada. I va tot en temperatura i pressió. El que has de calcular bé la temperatura, la pressió adequada. I quan ha fet una sèrie de paraules, després faig la bona.
Aquesta màquina també té un parell, sí, d'anys mallorquins.
Sí, en té un quants.
Era del teu predí, aquesta també, o no?
No, aquesta va venir posterior. Antes se gravava, que ja ho he fet, se gravava a mà, a pols, amb un caixetins petits, col·locaves la lletra allà, un calenties un fogó petitet, però era per posar titular molt curts, i se feia damunt el llibre quan ja estava acabat. Apoyava bé el llibre i després gravava el llom. Però clar, sempre era una cosa imperfecta.
Ja.
I ara no, pues, en la màquina, pues, clar, tot queda ben alineat, va posar més testa.
Fantàstic. Clar, això la feina és impressor, també.
Sí, és tot un procés, col·locar les lletres i tal, i després no mirar només fas un exemplar. Després ho has de desfer, tornar... No és que facis molt d'exemplars.
Que en aquest moble que tenim darrere és on tens totes les lletres guardades.
Sí, aquí hi ha diferents tipus de lletra, de més grossa, de més petita, de més estreta, i bueno, sempre n'hi ha tres o quatre que són les que més s'empleen.
I ara, Pedro, quina és la feina que sols fer més?
Un poquet de tot. Gent que col·lecciona qualque tipus de revista, treballs... colcatesis, arreglar llibres que se desfan, llibres antics... Són llibres que tenen normalment un valor sentimental.
Ara m'has fet pensar en un que tenc a casa meva, que era d'una tia meva, de quan ella era petita, d'Anton Sayer, i que ja no té llom, però se veuen perfectament els fils que tu m'explicaves en el principi. Un llibre com aquest el podria dur?
Sí, si està cosit i se desfà, s'acaba de desfer, s'ha de tallar el fil... dins, en el centre de cada quadernell, o un per un, i el desfas del tot, i després se torna a collir, i queda perfecte.
Què és el que t'agrada més de la teva feina, si és que de tant en tant ho penses, això?
El que m'agrada més, el meu paradís, saps què deia? Ses guardes, aferrar ses guardes, perquè vol dir que és quan has acabat el llibre, a ser darrer procés.
Sí, sí. Quan estàs satisfet de la teva feina i més content de la teva feina.
Ja sé.
No sé si vas arribar a coincidir amb el teu predí fent feina o no.
No. Jo he venit i... Record que tenen també de les coles, que antes s'empleava com... Me veig que seria cola de coní. Hi era una cola que se feia amb unes pastilles, amb aigua, amb foc, i quan feia aquesta cola no hi havia qui entrés aquí de saló que feia la cola. Ara no, ara tot. I a més són coles que no fan tòxiques, són... Això ha canviat molt.
Això ha canviat, sí, molt bé. I de Pedro, gràcies per haver-me rebut i això, bona feina.
Ho intentem. Jo sempre ho intento i, com dic jo, qualque vegada ho aconsegueixo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3, 2, 1...
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Se'm trenca el cor quan dius que te'n vas. Se'm trenca el cor d'haver d'esperar. Se'm trenca el cor i se m'ajunta també. Se m'ajunta.
La cuina és un dels llocs centrals de la casa, ho ha estat tradicionalment i ho torna a ser ara, on a moltes cases es tomen les parets perquè la cuina i el menjador sigui un continu. Allà s'hi fa part de la vida. La relació que tenim amb la cuina, amb els plats, amb les receptes, amb la gastronomia, ve, però, de molt lluny. Encara que sembli que els influenciadors d'Instagram o de TikTok acabin de descobrir-nos la cuina. A nosaltres, una recepta de llom ens ha duit fins a la nostra següent convidada. No me perd cada setmana l'article d'Anna Caterina Gelabert en el diari Ara Balears. Sempre aprenc i sempre he de confessar que aquest meravellada amb el lèxic tan ric que tenim relacionat amb la cuina i amb la gastronomia. El darrer article es titula Set almuts no fan barcella. Us explicam com preparar magranetes a casa. Que bones, Caterina, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Hola, com estàs?
Molt bé, que bones aquestes magranetes. Jo automàticament me'n vaig, no sé, en els estius de quan era petita.
Sí, no, me passa igual de jo, perquè era típic que nostre en l'estiu menjant-ne i sempre me recorda aquest moment també.
Quines magranetes més bones. I de, mira, avui la paraula llom mos ha duit fins a tu, després explicaré per què. I el que veig, ja dic, llegint els teus articles i coneixent la cuina que tenim, és que tenim una cuina molt més rica del que pensam, no trobes?
Sí, molt. De molt, però, amb molta d'avantatge. Perquè ara tenim una visió com a molt reduccionista de la cuina mallorquina, l'han reduïda a 4 plats per fer variats i a qualcun més que són més tradicionals i que poden menjar en restaurants, però hi ha un ventall tan ampli que és una pena que hagi quedat només una sèrie de plats.
Sí, i ample i a més que quan mirant cap enrere veiem d'on venim, que també és fantàstic, ara en xerrarem. Els teus llibres de referència de cuina, quins són? Com han d'imaginar la teva prestatgeria llibres de cuina, Caterina?
És que s'amplia cada dia. Vaig començar amb 4 llibres, que ja me pensava que tenia un tresor i jo vaig pensar que era un ingenua, perquè hi ha molt de llibres publicats. El meu llibre així de referència, un és el receptari de Fra Jaume Oliver,
sí,
que és un receptari que se va publicar, que se va recollir en el segle XVIII.
Sí.
I després un dels meus altres llibres de referència és Memòria de la cuina mallorquina d'en Toni Tugores, que va fer una recerca de receptes a pobles, possessions, sí, convents, per tot arreu de Mallorca. Va fer un llibre que és, jo crec que bé, és un tresor, sense dubte-ho. I se va publicar en el 2004 i jo crec que hauria de ser totes les prestatgeries de Mallorca.
Ho és, estan d'acord. I escolta'm, la paraula llom, que és la paraula que hem triat per al programa d'avui, quantes receptes te sortirien?
N'hi deu haver unes 5 o una cosa així, unes 5 o 6, sí. Perquè de... el pot fer farcit. Llavors de comptar els llons dels peixos, també.
Cert, sí. Que crec que no ho havia dit, però na Caterina escriu a l'Ara de Balears cada setmana, però des del 2011 escriu de cuina en el blog Taula Posada, que vos recomanam molt perquè fas història a la cuina, contes històries a la cuina i en el final hi ha la recepta, justament la recepta carn freda de llom. Avui mos ha dut fins a tu, que de fet veig en el teu blog que és una de les entrades més consultades, aquesta carn freda de llom, ara que estem, no?, de carn fredes, encara sí. Que he vist que també se pot menjar calenta, aquesta.
Sí, se pot menjar de les dues maneres, però ara és un bon moment per fer-la, perquè a més són plats que te permeten fer en temps, si te'n vols anar, jo què sé, a la mà, o la vols fer un dia abans, o tens una festa, això la pots fer en temps i la pots anar consumint després i agafa més cost, també, més gustet. Crec que és un bon moment per fer carn fredes ara.
Molt bé.
I aquesta és molt senzill, també.
Aquesta és senzilla, però és molt interessant, perquè abans de donar-nos la recepta, na Caterina mos conta moltes coses, no? Hi ha moltes referències històriques sobre el procés de conservar la carn de la matança d'esporc i te'n vas en foret, perquè comences per D'agricultura. M'encanta, és D'agricultura, obra de Marc Porcí Cató en el segle segons abans de Crist, ni més ni manco. També fas referència, entre d'altres, al De re coquinaria d'Apicius, segle IV, entre el segle primer quart després de Crist, o la cuina mallorquina de Pere d'Alcàntara Penya del final del XIX. No sé si varien molt les receptes amb els temps, o la base és més o manco igual, el tractament de productes sol ser el mateix, que vas descobrint?
No, si comences ja, per exemple, en l'època romana, sí que és molt diferent en altres, perquè quasi sempre afegien el garum, que és una salsa que se feia de peixos i de vísceres dels peixos fermentada, i clar, estan molt allunyat d'aquests guts tan forts, també. Que ara és una salsa que hi ha restaurants i cuiners que l'intenten recuperar. Supos que fan una versió una mica més... No sé si és tan potent com devia ser, perquè el nostre paladar no està acostumat, ja, tampoc.
Sí.
Però del segle XVIII en el XIX i XX no hi ha tanta diferència del gust que teníem. Sí que ha canviat pintura en les espècies respecte a l'època medieval, que era molt més rics en espècies i que no ara, però... Hi ha una evolució cap a una cuina un poc més senzilla, més desprovista de guts.
Sí, també és bo. I tu fas la teva versió de les receptes? Agafes un poquet d'aquí i un poquet d'allà?
Sí. En segon quines intenta ser més fidel, d'altres també, clar, hi ha el meu guts aquí enmig. Jo... per exemple, no som molt amant del vinagre i moltes receptes en duen i, clar, el rebaix, o no n'hi pos directament, perquè no m'agrada. Cadascú fa un poc a la seva manera, però intenta ser respectuosa, però també fer la meva, perquè és que d'això se tracta. Si no mos feim les receptes nostres, no els feim en el final i per això desapareixen.
Ja, i compartir-les, no? Perquè també hi ha hagut com una època de només li contaré en aquesta com ho faig, no? Ai, no t'havia dit mai que jo li posava això? Idò, no. Jo a ma mare li dic a vegades, idò, no m'havies dit. S'ha de compartir, no, també?
Sí, s'ha de compartir. Tot i que jo ara aquí, si qualcú m'escolta i me coneix, me dirà, tu no diguis mentides, perquè hi ha qualcuna que la tingui i no la comparteix, perquè en primera en faig una, que són un mantecados que són molt bons, i me van demanar que no la compartís i no la comparteix, i després qualcun altre més, que m'ha passat el mateix cas. Però, clar, si ja prèviament t'ho han dit, intentes...
Val, te varen dir que no la compartissis la persona que te va ensenyar la recepta.
Sí.
Val, veus? Que encara hi ha certa gelosia, això me refereix. No sé si és que en el fons mos agrada treure aquell menjar i que te diguin, però que bé t'ha sortit, però que bo que està això, no? Que siguis un poquet única a l'hora de fer aquell menjar.
Sí, però com tens un blog, també faig un pic en el mes, faig un curt de cuina i també compartint receptes i en tantes recetes que compartes que me retreguin una recepta, dius, mira, m'és un pa més igualet, saps, pudint, no passa res. Ja, o sigui, en ja. Aquesta no la compartem perquè en tenen altres que t'ha dit tot el que vulguis.
Clar, clar que sí. I així jo crec que se va estimant sa cuina també i sa nostra cuina. Na Caterina Gelabert és llicenciada en Història de l'Art. De bon te ve aquesta afició per sa cuina, aquesta també, exercir sa professió cuinera i aquest amor per sa divulgació de sa gastronomia?
Bé, jo a casa nostra sempre, mon pare i ma mare cuinen molt bé i sempre, també mon pare té hort i s'estima molt el producte que consumeixen i sempre hi ha hagut com aquesta bona relació amb els productes. Tinc un tio meu, és en Biel Frontera, que va fer un llibre de cuina, no sé si el coneixes, que se diu A plats lliures de cuina en el Pla de Mallorca. Ell també escrivia articles en el Diari de Mallorca quan ja fa uns anys que és mort, però saps, tenim una relació com una vinculació en la cuina que nostra. I tot i que no en tengo mai restaurant. El meu pare tenia un cafè, però era un cafè d'un temps que quasi, si anaves a dinar, qualcú podia dinar del plat que menjaven ells per cuinar, però per dinar cada dia, però no era un cafè com és d'ara que cuinen.
Ja, però sempre has tingut aquesta relació i ara ho comparteixes. No sé si encara descobreixes coses noves. En sa gent, en sa caixerres, en els llibres de receptes, encara descobreixes coses noves?
Sí, perquè a més, per veure que en els llibres de cuina, que ja t'he dit, cada mes com a mínim en compro un o dos, perquè és que vas descobrir moltes coses, sobretot llibres així, a pàgines web que venen llibres de segona mà i tot, o ara que hi ha hagut la fira de llibre, em vaig comprar 4, que no tenia. Jo dic, és que no sé, però clar, a vegades són edicions que se varen fer, jo què sé, el 2014, i se'n varen fer poques, i n'ha quedat qualcun un racó i el treuen per la fira. I sí que hi ha receptes que són més comunes, però llavors, o que trobes altres, llavors trobes petits tresors, que dius, ostres, que bé, que hi ha aquesta recepta aquí, i altres maneres de cuinar un peix, jo que sé, un peix o el que sigui, que te penses que ja ho havia llegit i no. Sempre trobes coses noves.
Molt bé, sempre vas aprenent. Algun plat de llom? Després xerrarem amb en Quico Martorell de Can Boqueta, que mos donarà la seva recepta de llom en col, però tu tens algun plat de llom, això, que t'agradi especialment, de llepar-se els dits?
Bé, és que la memòria sempre juga molt a favor dels plats que t'agraden. Jo recordo molt un llom que feia amb un pare per Nadal, que l'obria i el farcien i posava... És que és una mescla estranya, però la veritat és que és bona. I posava el bullit, i posava prebestorrats, i posava pèsols, i feia com un farcit en tot això, i després feia com un braç de gitana amb aquest llom, i el feien al forn, i la veritat és que era molt bo.
Que bo.
I no sé, sempre va bé aquest plat en el cap.
Que la cuina se'n va directament a la memòria, les receptes en memòria, 100%, eh?
Sí, i a més que te venen les olors, i ergut també, per suposar, però solo sempre te ve en el cap quan recordes un plat o un altre, una recepta.
Sí. Idò, Caterina Gelabert, moltes gràcies per haver estat aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Avui la paraula llom mos ha dit fins a tu a partir d'aquesta recepta de carn freda de llom, que no vos l'hem contada, però si entrau en el blog d'Anna Caterina, taula posada, el trobareu tot d'una. I nosaltres te seguim llegint. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, bé, i a vosaltres, i enhorabona pel programa. Dam dam darararam dam darararam dam darararam 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 dam darararam.
Si sona una cançó de Tiu, de l'àlbum Música o Gastronomia, és que seguirem xerrant de cuina. I si Tiu canta Recepta, que és el títol d'aquesta cançó, i doncs ja poden connectar amb en Quico Martorell, que és cuiner, que és propietari del restaurant Can Boqueta de Solla. Quico, benvingut Entre Avui i Demà, com estàs?
Hola, què tal? Beníssim, estic molt content de parlar amb vosaltres.
Molt bé, nosaltres avui hem triat una paraula, mira, molt, molt particular, també molt polisèmica, que mos pot dur a bandes molt diferents, que és llom. I és inevitable pensar en la cuina. I, i aquí tenim, en aquestes illes hi ha una recepta molt nostrada, que és el llom en col. No sé si a tu és la primera recepta que te venes cap, si xerram de llom o n'hi ha d'altres.
A veure, la primera és el que pensam, estant a Mallorca, pensant en el parc, és el llom. I a més és una recepta que normalment feim dins la tardor, dins l'hivern, saps? Mentre hi ha cols, poden fer llom en col.
Com és la recepta d'en Quico Martorell del llom en col?
Jo et dic una cosa, jo no tinc secrets. Així que si després qualcú no s'ha acabat d'aclarir la recepta o això, me vol enviar un missatge per xarxes socials d'això, jo encantat, perquè és una recepta que no s'ha de perdre, jo me'n col. Mira, primer de tot hem de tenir un brouet. S'afegiríem sobrassada i camaiot. Sí. Camaiot a daus. Se sol fer amb botifarró, però en el nostre cas, camaiot. La reservam. Dins aquest greix que ha hagut tot això, pues hi tiram ceba a mitja juliana, la més fina que pugueu. Després, en la col, hem d'escaldar les fulles grosses, però el que ens queda de dins de la col ho sofregim amb aquest fondo. Vale, en aquest sofrit hi podeu tirar el que vulgueu. Vi ranci. El vi ranci m'encanta, jo, el vi ranci. I si no, un vinagre de Mallorca, boníssim, que reduesqui, que faci xup-xup. Hi podeu posar domàtica. Seguim amb això, que ha fet xup-xup, aquesta sobrassada, aquest vi. Ara és el moment de tirar-li prunes, prunes seques. Eh? Hi ha gent que tira panses. Jo m'agrada la pruna. Queda perfecta. Vinga, tirant pruna trossejada, sense os. Vinga, que torni a fer un xup-xup aquí. Pensant que és vi reduït, que fa com una pasteta ja això. Però mentrestant, si mos ha reduït massa, anem afegint un poc d'aquest brau. Que no quedi mai massa humit, però li anem incorporant a poc, a fi que sempre sigui espessat i li anem donant aliment. Hem parlat de que teníem les coses escaldades, però no hem parlat de llom. I tampoc hem parlat d'aquesta sobrassada que teníem per allà guardada en soc amaiot. Vale. Pues aquí, en aquesta salsa, hi tiram la meitat d'aquesta sobrassada, una tercera part, el que vosaltres vulgueu, perquè reservarem aquesta sobrassada que tenim sofregida. Amb aquest camaiot ho afegirem dins els formats que farem en soc llom. Ara, jo recomano un bon catxo de llom, gruixadet, per ració, marcat una paella, volta i volta, i fet el format. El posam dins una fulla de col, i posam dues curadetes d'aquest fondo, d'aquesta sobrassada, d'aquest camarot allà de dins, i fermam amb aquesta col. Aquesta col, si mos ha quedat ben escaldadeta, se pot fermar, però jo aconsell que hi posem dos palillos, perquè no se m'ho faci. Depèn de la cocció, uns 10 minutets, depèn de la gruixa del llom, ho podeu tapar i afluixar foc, jo recomano. A taparó i afluixar foc en el màxim que pugueu, que jo féssim un xup-xup molt suau, que confiti. I l'ideal seria posar pinyons, però els pinyons estan molt cars, han de ser realistes. I a Mallorca tenim molta malla. Pues, malla torrada sencera, que això bo. Sempre. Malla crua torrada sencera i després un parell de cots que en el mateix morter, en el mateix rodillo, xapau grossa, no sap que menges. Ni malla laminada, ni malla granillo, ni res d'això. No, malla grossa. La tiram en el darrer moment, allà damunt. Jo, que m'agrada molt de jovert, per això ja cadascú, jovert picat o inclús picadillo. Tenim picadillo d'ai i això com picat, en so oli verge necessari, això és el que jo sempre tiro en darrer moment. Aquesta mala, aquest picadillo, això te ve una oloreta després, te ve una oloreta que dius, uau, això és cuina fresca, cuina en potència, cuina en condiment. Allò te perfuma tant la cuina, t'alimenta tant espaladar que dius, au, vinga, posa taula i dur vi, que ja és hora de menjar.
Quico Martorell, que bo. Quina oloreta ha quedat en aquest estudi, que bo, que bo. Moltíssimes gràcies. Ja, nosaltres hem pres bona nota, ja mos preparam per Siberna, que serà d'aquí dos dies, i tornarem a fer aquests xup-xups que fan tan bona oloreta dins de casa.
El temps passa volant, però ara hem d'aprofitar de menjar molt de trampó.
Sí, efectivament, tot el bo de l'estiu. I d'aquí, com una abraçada, com sempre.
No, un plaer estar amb vosaltres, ja ho sou. Qualsevol cosa que necessiteu, m'ho podeu escriure, m'ho podeu telefonar, aquí estan per vosaltres. Una ferrada.
També la pots regalar o guardar pel dia que me convidis a berenar.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.
Arribats al final del programa, amb un parell de receptes de llom, amb moltes ganes de cuina, amb bons consells per cuidar-nos el llom i l'escana, ara ens toca baixar barrera. Mentre els Amèrica canten aquest cavall sense nom, aquesta cançó clàssica, nosaltres demanarem que ens ajudi a baixar barrera un home que s'ha dedicat molts anys a la pagesia, que ha exercit de caixer pagès a les festes de Sant Joan de Ciutadella i que coneix com està de salut un cavall, una vaca o un porc només mirant-los al llom.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Joan Bosch, benvingut entre avui i demà, com està?
Beníssim, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui que parlam de llom, en Joan, que fa molts anys que fa feina, eh? Després li demanarem per com dus llom, que ha estat pagès també molt d'anys. Si li dic llom, Joan, que li ven el cap primer de tot?
Primer el cavall, i més ara que són les festes... les festes de Sant Joan, ja.
Exacte, exacte, d'aquí no res, eh? Tothom se pujarà en el llom d'aquests cavalls hermosos, eh, que tenim. I de, ara xerram de, dels animals, perquè mos han dit, ui, en Joan sap de tot, de tots els lloms en sap. Si comencem pels cavalls, que és la primera referència que li ven al cap, diuen, m'ho confirma, però que a l'hora de fer equitació, de pujar amunt el cavall, de fer feines de camp, s'ha de cuidar molt el llom de l'animal, que és el més important del llom del cavall.
Sí, correcte. Sí, sí. No és que sigui el més fonamental, però ho és. Perquè ara, exemple, per Sant Joan, que duim moltes hores, hem de tenir un pot de cuidar-ho, i hem de posar un bon suador de baix la sella, crec que es fa sempre, però s'ha de tenir bastant en compte que quan està molt suat de canviar-li. I també solíem fer un costum de la pagesia, era posar-hi un pot de vinagre damunt el llom perquè se reforcés.
Ah, molt bé, perquè se reforces amb el vinagre, sí.
Sí, 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 sí. Era un costum. Bueno, ara m'ho va transmetre i venia de la pagesia i... i jo ho he seguit fent.
Que bo. I si, per exemple, el cavall està carregat o té qualque anomalia, això se nota en el llom, també?
Sí. Depèn, a vegades, quan sols muntat, fa coses rares, i a vegades és culpa del llom.
I colcar sense sella s'ha atrevit mai?
Sí, 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 ho he provat. És molt polit. I així a galop, així, quan te'n molles a galop i això... és una passada.
És una altra...
agrada muntar.
Sí, no? És una altra sensació, no? Com a més lliure, no?
Sí, sí, sí.
I ara per Sant Joan sortirà o no? No,
no ja perquè no. Ara ja fa... estic a l'hostaleria, sí. Ja fa 20 anys,
sí,
i
sí.
Ja no... ja no surto.
Ja no surto, però...
dia, però...
M'imagino que li segueix posant la pell de gallina, no?, aquesta festa.
Sí, 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 tenc els nens, tenc els dies, tenc els nens que em burina.
Que bé. Idò, avui la nostra paraula és llom i en Joan Bosch, Joan de Santa Maria, que així també se'l coneix, durant molts anys va fer de pagès en aquesta possessió, cuidant animals, per exemple, vaques, no?, que cuidava sí. vaques també.
Sí.
També s'ha de mirar, s'ha de saber mirar el llom d'una vaca per saber si està sana, si li falta aliment, si serà bona mare, no sé, s'ha de mirar bé el llom?
Sí, bé, el llom sí, s'ha de mirar. Més que res és que es veure quan estan grassos tenen l'escana redona, que deien. Quan està més amb el llom més de sons. I quan veus que va perdent, que va la lactància va cap a l'estiu, ja va dur la temporada, ja veus que lloms, ja han perdut els lloms. Mm. I dius, ara ja han d'aturar. Han d'aturar, vull dir, han d'afluixar o han de reforçar un poc l'alimentació o has d'anar jugant un poc així.
Que val, per tant, sí que se nota molt l'estat de l'animal només sí. mirant-li el llom.
Sí. Bueno, es veu un conjunt,
sí.
Però amb el llom és aquí on... El llom i anques el que es nota més.
Sí, sí, i en ses anques, efectivament. Per cert, que diuen que d'esport mos agrada tot, també ses anques, la manera que caminen.
Sí.
Jo no sé si xerrant de llom i de porc pensa tot d'una amb es menjar o n'ha fet més d'una i més de dues de matances de porc.
Sí, he fet unes quantes de matances de porc, perquè, clar, m'assegut al camp i mon pare, ja de jove, de petit, ja feia matances.
Sí.
No? Jo he seguit fent, com que mon pare m'ajudava, i he seguit fent matances.
Mm.
I, clar, i el llom era una part important de la matança.
Mm. Sí, sí, i tant. I que bo aquest tros de llom, tan gros, quan
sí.
l'acabes de tear i està allà calent, que fa aquesta
sí.
olor
sí, sí.
tan
nosaltres,
potent.
Bueno, aquí nosaltres normalment el llom sempre solíem apartar perquè mos agradava fer un pot de carn per la casa.
Sí.
I el llom era una de les parts que solíem apartar de banda, sempre. Solíem deixar de banda per fer bistecs,
sí.
per fer una carn, com que és una carn més fluixa,
sí.
més de sona.
Sí, sí.
Sempre ho deixàvem fer de banda.
Sí, sí, i val la pena menjar-lo tal qual. I xerrant de llom, ja que aquest, a més, és un programa de paraules polisèmiques, i abans hem xerrat amb un fisioterapeuta que mos deia que mos havíem de cuidar bé aquesta part de l'esquena, aquesta part baixa de l'esquena. L'ofici de pagès també pateix, no?, el llom, allò de fer, fer feina de sol a sol, però el llom també pateix, no, Joan?
Sí, el llom... És una de les parts que pateix molt. Que pateix més... Fas moltes, perquè ara saps quines feines, fas moltes hores acotat.
Clar.
I, clar, el llom se'n ressent.
I com t'has anat cuidant el llom tots aquests anys? A la pagesia i ara a l'hostaleria, que també són moltes hores d'estar dret,
Sí, també. Jo vaig un poc a gimnàsia, solo anar un poc a gimnàsia i un poc de fisioterapeuta.
Beníssim.
Sí.
A reforçar, com us deia, a reforçar aquesta part de baix, aquest core tan important per no tenir mal d'esquena. Efectivament,
sí,
mos hem de cuidar. Sí. Idò, nosaltres avui baixàvem barrera amb en Joan Bosch, que molts anys ha exercit de pagès i ara ho segueix fent com a hobby, però fent feina a l'hostaleria. En els dos casos mos hem de cuidar el llom.
Sí.
I Joan, li he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure què fa un home com vostè abans d'anar a dormir, per dormir bé, per dormir millor, algun consell?
Ui, tinc molt, molt mal costum.
Sí?
No sé si ho puc dir. Me mira la tele i me mira el mòbil.
Aquestes coses que mos diuen que no s'han de fer, no?
Que no s'han de fer, correcte.
Però després dorm bé o no?
Sí, 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 sí. No solo tenir massa problemes per dormir.
I de cadascú agafa el costum que troba per dormir bé. I, Joan, ja acabem el programa, així que necessitem una cançó. No sé si en té alguna que mos vulgui recomanar, algun músic, algun cantant, alguna idea de cançó?
No, n'hi ha moltes que m'agraden, ara sí que tinc el cap, ara m'agafa de fora de joc, però una de moderna, sé que t'agradi.
Vinga, i de nosaltres compartirem una cançó moderna i li dedicam a en Joan Bosch. Mil gràcies, com sempre, per la seva amabilitat. Avui que han xerrat de la paraula llom. Moltes gràcies i molta sort.
De res, a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
I si avui m'ha deixat anar... I si avui me deixen dur, sé que passi el que passi, no m'aturarà ningú. Refugiat en un castell, on no hi ha reina ni rei, pintaré un cel amb un pinzell i volarem fora com un ocell. I hem obert totes les finestres per respirar un poc d'aire pur. I així hem pogut veure la llum. I això és la vida que sé que jo vull viure. Són tots els somnis, desitjos que es van fent realitat. De que serveixen amb el preposat. Quan sigui vell no vull pensar en tot el que vaig voler fer i no vaig fer mai. I si avui me deixa anar, i si avui me deixa endur, sé que faci el que faci, sempre es queixarà qualcú. Sense ruta ni destí, deixarem ja de fugir. Hi ha tants de mons per descobrir, i saps que aquest punt no és...